Ens ha acompanyat a les 8, també a 8:45 i al punt de les 9 del matí en les àrees de servei, el Sergi Càrceles. Molt bon dia de nou, Sergi.
Hola, molt bon dia.
Com dèiem, com que avui ens incorporem a en Rovelladets, en aquell moment no hem recordat que també participaries, evidentment, durant tota aquesta setmana en els apunts de ciència. Ja veus, estem posant-nos al dia encara,
Doncs sí. Avui també parlarem de ciència i avui concretament parlarem de l'arc de Sant Martí o, com li diu també a algunes persones, a l'arc iris, un fenomen meteorològic visual que la veritat és molt maco.
Molt maco. Ara entrarem en aquesta qüestió. Únicament recordem que la setmana arrenca amb molta estabilitat, però atenció, perquè d'aquí un parell de dies, dimecres, tindrem una miqueta ja de canvis innotables,
Sí, començarem a tenir un canvi de temps bastant notable. Farem un canvi progressiu, no serà un canvi d'aquests que comences amb el matí molt assolellat i després a la tarda una tempesta molt exagerada. Però sí que és veritat que dimecres doncs, començarà a tapar-se cada cop més el cel, tindrem menys estones de sol i començaran a caure els primers ruixats. Ja serà després, el dijous i sobretot el divendres, doncs, quan tindrem, de moment, o això ho pronostiquen els models, que tindrem doncs, pluges i tempestes bastant importants, sobretot divendres, amb una davallada de temperatures bastant acusada, entre 8 i 9 graus, que vulguis o no, doncs s'ha de tenir en compte aquesta baixada de temperatures més encara estan a meitat d'estiu.
Ja t'he dit que teníem uns convidats que formen part d'un col·lectiu que organitza una manifestació artística en el Coma Pedrosa, on hi ha el refugi de les valls del Coma Pedrosa, entre dissabte i diumenge. Més que preocupats per aquest descens de temperatures notable que has dit que hi hauria, sobretot estaven preocupats per la pluja. Hem dit, a veure, el que ha dit el Sergi, però clar, queden dies i això pot evolucionar, òbviament, ja ho sabem, que més de 3 dies vista afinar és realment difícil, que en principi, de cara a dissabte i diumenge, precipitacions, segons els models actuals, no n'hi hauria d'haver.
No, de moment, segons els models actuals, no hi hauran precipitacions i és que aquestes tempestes descarregaran amb força el divendres i llavors ja dissabte doncs, tindrem aquestes situacions que passa molt sovint, no? Que és la calma després de la tempesta. Fins i tot potser tenim un dia molt assolellat. El que passa és que, clar, amb aquesta massa d'aire fred, doncs que entrarà amb força aquests dies, doncs el que farà serà que notarem bastant el fred i sobretot per les nits, i és que l'està el cel doncs, bastant ras per les nits, farà que les temperatures mínimes disminueixin bastant.
Molt bé, doncs actualitzada aquesta previsió per l'arrencada de la setmana, anem a parlar, com dèiem, d'aquest fenomen. És més fenomen òptic o fenomen meteorològic o una mica de cada cosa?
Aviam, realment és un fenomen òptic, el que passa és que per poder-se dur a terme es necessiten fenòmens meteorològics.
Ha d'haver-hi unes certes condicions meteorològiques perquè aquest fenomen òptic es pugui donar, no?
Sí, mira, primer descriurem una mica el que és l'arc de Sant Martí, que és, com tu deies, no és un fenomen òptic, que el que consisteix és en l'aparició del cel, doncs tots els colors de l'espectre de la llum. Nosaltres veiem sobretot doncs 7 colors que són els que nosaltres anomenem els principals, no? El vermell, taronja, groc, etc. Això es forma quan es reflecteix i també es refracteix, que ara ho explicarem, aquest concepte, les gotes d'aigua amb la llum solar. I ara ho explicarem bé. Com es crea? Doncs mira, per començar, si nosaltres volem veure a l'arc de Sant Martí, us haureu donat compte que és un fenomen que no es veu cada dia i tampoc es veu amb totes les pluges. Per què? Perquè per poder-lo veure es necessita una situació molt concreta, i és que nosaltres hem d'estar, ens hem d'imaginar que estem al mig, i llavors darrere nostre hem de tenir el sol, i davant nostre hem de tenir la pluja. Ha d'estar concretament i perfectament alineat. Si nosaltres tenim darrere el sol i davant tenim una cortina d'aigua, que això passa sobretot normalment el que es té com a dita popular és que després d'un gran temporal de pluja doncs surt l'arc de Sant Martí. I el que passa és que, clar, nosaltres al deixar enrere aquestes tempestes, precipitacions que han seguit endavant, llavors nosaltres veiem aquesta cortina d'aigua justament davant i el sol ja el tenim darrere. Llavors, aquests rajos de llum el que fan és impactar contra la cortina d'aigua i dins de les gotes d'aigua el que fa aquest raig de llum és dividir-se. Llavors, a més de ser una llum blanca, que és el que nosaltres veiem, el que fa és dividir-se i es transforma en tots els colors, i a part també es reflecteix. Per què? Perquè nosaltres veiem aquests rajos de llum que tenim darrere els veiem, però enfront nostre. El que passa és que aquests rajos, a més de ser de color blanc, ja estan dividits. Per això veiem aquest espectre, doncs, de colors tan maco.
I tant que sí. Jo deia al matí, quan fèiem el sumari del programa i explicàvem avui de què tractaria la teva aportació en aquest apunt de ciència, que és curiós perquè, mira que tots hem vist l'arc de Sant Martí 25 vegades, més definit, menys definit, amb unes condicions, amb altres, també suposo, depèn de com hagi estat, no?, aquestes gotes en suspensió, no?, que hi ha a l'atmosfera, si n'hi ha hagut moltes, si n'hi ha hagut poques, depèn de com sigui el fons, no?, si veiem muntanya o veiem cel, etc. Però que sempre ens quedem bocabadats davant aquest fenomen, i mira que el coneixem.
Sí, també suposo que si és un fenomen que el veiéssim cada dia, potser ens trauria importància, però, clar, és un fenomen que normalment podem veure uns 2-3 cops l'any. També depèn de, evidentment, el lloc on visquem, si hi ha moltes pluges, etc. Una altra cosa important és que no només hem de tenir el sol darrere i la pluja davant, sinó que, a part, les condicions que ho permeten és que els rajos de llum, i és una dada important, els rajos de llum han d'estar amb 42 graus d'inclinació, entre 42 i 44 graus d'inclinació respecte a on estem nosaltres. Clar, són uns factors tan concrets que a vegades fins i tot també podem tenir el sol darrere i la pluja davant i no veure l'arc de Sant Martí. Hem de tenir moltíssima sort. I clar, a part també, la gent, doncs, després d'un dia gris, no?, de tempesta, el poder veure, doncs, un arc de diferents colors, vulguis o no.
Sí, sembla que sigui la recompensa a Mordor, no?
Sí. Literalment és la recompensa d'haver passat un mal tràngol amb les pluges i tot això. Una dada també important és que, clar, nosaltres ho veiem i ens sembla molt maco i tot això, però ho poden veure tots els animals? La resposta és que no.
Ah.
No, només ho poden veure els animals que poden veure els colors, igual que nosaltres, no? Hi ha molts animals que només veuen en blanc i negre, o després hi ha altres animals que, com sabeu, doncs només veuen la llum infraroja, no? Aquesta calor, per exemple, les serps, etc., només veuen els infrarojos. Llavors, tots aquests animals, evidentment, no poden veure l'arc de Sant Martí. Però és l'ésser humà el que fa que... Bé, l'arc de Sant Martí a nosaltres sempre ens ha semblat impressionant, també per la mitologia que hi ha hagut darrere, no?
Clar.
S'ha parlat molt sempre dels arcs de Sant Martí i es tenen ja constàncies des del segle X, segle IX o més. Per exemple, vaig a parlar molt breument d'algunes mitologies que hi ha, com per exemple, bé, sempre s'ha interpretat que l'arc de Sant Martí és com un pont, no?, entre el cel i la terra, una connexió entre lo diví i lo humà. Però no només és una mitologia que ha estat en el cristianisme, també ha estat, per exemple, a Japó, també ha estat mitologia de Grècia, la deessa grega Iris, d'aquí ve el nom de l'arc Iris, o fins i tot també ens anem més lluny, no? Ens anem a Austràlia, que se li diu la serp irisada d'Austràlia, també a Indonèsia, etc. És un simbolisme que normalment sempre es té relacionat amb la calma, la pau, l'alegria, etc. Però sí que és veritat que hi ha un país en el món concretament que és el presagi de mala estrogança, i són els japonesos. I és que, segons els japonesos, l'arc de Sant Martí és un símbol de mala sort, de mal presagi, i se la relaciona amb una serp. Que, clar, ja les serps, doncs, són molt, molt comunes allà. Yeah. Sí, se la relaciona amb una serp de colors molt perillosa, és com un animal maleït. És una,
sí que
una
es vincula molt sovint, precisament el que dius tu, l'arc de Sant Martí amb qüestions oníriques, de somni, perquè fins i tot en la famosíssima cançó aquella del Mac 2, no?, és el Mago de Oz, la del Somewhere Over the Rainbow, t'explica la lletra traduïda, no?, que en un lloc, per damunt de l'arc Iris, per damunt de l'arc de Sant Martí, molt alt, tots els somnis que has somiat, algun cop veuràs una cançó de bressol, etc. Tornen a explicar els somnis, es tornen realitat, saps?
Sí. A part, mira, per exemple, una altra cosa que relaciona amb l'arc de Sant Martí són amb els diners. No sé si ho recordeu.
Aquesta no la sabia.
Sí, bé, hi ha la mitologia, sobretot és la mitologia irlandesa, que, bé, es diu que al final de les potes de l'arc de Sant Martí, al final de l'arc de Sant Martí, hi ha un nanet, no?, vestit d'irlandès. Sí, se li posa com irlandès perquè es veu que aquesta mitologia es van inventar els irlandesos en concret. i diuen que al final de l'Arc de Sant Martí hi ha un irlandès, un ananet irlandès, amb una olla plena d'or. I llavors, doncs, el que es deia abans, s'animava els nens, no, de que quan sortís un Arc de Sant Martí anessin ràpid a buscar el peu de l'Arc de Sant Martí, perquè segurament allà al final hi havia una naneta amb una olla plena d'or, i bé, era per prometre'ls riqueses, i al final, doncs, també rebuscant una mica d'informació, es veu que era una excusa dels pares perquè sortissin a jugar els nens després d'aquesta, bé, aquest temporal.
Clar, tu has parlat al principi exactament del que era que veiem els colors de l'espectre de la llum visible, i que són set colors, El vermell, el taronja, el groc, el verd, el blau. Després, en català li diuen indi, que és el color cian, no?
Sí.
I el violat,
Que seria el lila.
Que precisament, exacte, entre el blau i el violat hi hauria l'indi, que és una mena de transició entre els dos, no?
Sí, l'explicació és la següent. Nosaltres veiem aquests colors perquè són els que, com dir-ho, a l'ésser humà li és més fàcil reconèixer. El que passa és que realment en l'Arc de Sant Martí es veuen tots els colors possibles de veure. El que passa és que, clar, entre el vermell i el taronja, doncs hi ha un munt de colors diferents. Que
també tenen no hi ha una línia fins aquí vermell, d'aquí taronja, no, sinó que hi ha punts de transició, no?, d'intersecció.
És una evolució. El que passa és que, clar, nosaltres també relacionem molt els Arcs de Sant Martí amb totes les pintures, no?, amb tots els dibuixos, que sí que ho fem com amb línies. Evidentment, ho fem amb línies rectes, que bé, és més fàcil de pintar, no? Això es deu a, com diem, que el nostre ull humà pot veure uns tipus de rajos, val? Uns tipus d'ondes. Aquestes onades que pot veure l'ésser humà és el que nosaltres anomenem espectre visible. Que, bé, el tamany d'aquestes onades és una mica difícil de dir, no? Però és entre 0,4 microohms i 0,7 microohms. Evidentment, és una terminologia molt científica, no? Però, clar, ens hem d'imaginar unes onades, val? Les típiques onades de microones, etc., o que diuen de televisió. Llavors, segons la llargada que hi ha entre onada i onada, tenen un nom o un altre, i es poden veure o no es poden veure. Per exemple, les onades de microones són les ondes aquestes que hi ha per tot l'univers en si, però que nosaltres no podem veure. Són més petites, estan més juntes.
Continuarem parlant d'aquestes qüestions, Sergi, que se'ns ha tirat el temps a sobre, era molt interessant,
molt
sobre aquest fenomen, com diem, que és conegut de tothom, però que tothom obre la boca embadalit quan el torna a veure. Demà parlarem de volcans, si et sembla,
molt
Sergi.
Bé.
Una abraçada, que vagi molt bé.
Adéu.